11 i 7 del matí, això és l'entrellat en directe a Ràdio 4 i parlem d'intel·ligència artificial. Ho he somiat més d'un cop. I avui parlarem sobre la fira Integrated Systems Europe, o més coneguda com a ICE, i també de l'ètica de la intel·ligència artificial. Ens explica la nostra experta en IA i cap de programes de Ràdio 4, Montse Rigall. Bon dia, Montse.
Hola, molt bon dia, Samantha. Què
tal? Temes apassionants, avui.
La veritat és que sí, com cada dilluns, venim carregadets, i tenim aquests temes doncs, sobre la taula, sobre l'ètica. Sí que et preocupa, la privacitat de les dades, és un tema tenim allà candent, i no podem oblidar per això que estem a les portes d'una fira, com la que deies, la ICE, que se celebra Fira Barcelona a partir de demà i durant 3 dies. És una fira prou important per a aquells que no sàpiguen, doncs perquè és líder mundial en el camp de com integrem els sistemes audiovisuals i la tecnologia de la informació. I, evidentment, la intel·ligència artificial serà la protagonista dels més de 1.600 expositors que venen de 160 països diferents.
Nosaltres hi serem?
Nosaltres hi serem. Com a Ràdio Televisió Espanyola no hi podem faltar perquè és un esdeveniment que converteix Barcelona en una mena de hub tecnològic i audiovisual de referència, i jo en el meu cas modero un debat relacionat amb intel·ligència artificial, evidentment. Tractarem de com generar contingut audiovisual amb intel·ligència artificial amb dos cracs, que un dia, si voleu, us els podem portar.
Sisplau.
Es tracta d'en Bernat Aragonès, ell és el CEO d'Antaviana Visual Effects, és un reconegut muntador i editor de cinema i tècnic d'efectes especials català. De fet, va guanyar el Premi Gaudí a millors efectes visuals el 2024 per La Contadora de Pel·lícules. I també escoltarem Ivan Garriga, ell és de Pijama Studio, un estudi de referència en el mercat de la postproducció audiovisual. Aquesta musiqueta que sentim de fons són de vídeos que es troben a YouTube d'aquestes dues empreses, Antaviana Visual Effects i Pijama Studio, on és brutal el que arriben a fer, el com generen el que no hi ha. La realitat, que tu diries, és palpable, és tocable, ells se la inventen amb intel·ligència artificial. Doncs l'Ivan és un destacat professional en aquest camp de la postproducció i ell està especialitzat en publicitat per a televisió, internet i xarxes socials. Ha fet anuncis de cotxes, com el d'Audi, aquesta música que escoltava, molt cervesa com la dama, Només per posar-vos alguns exemples, Samantha, fan virgueries, creen realitats i construeixen això. D'on no n'hi ha, ho fan brillar i tot amb l'última
una realitat.
I, Montserrat, parlareu de les eines de la intel·ligència artificial més consolidades en la postproducció, no?, de pel·lis, suposem?
Sí, ells ens donaran una classe magistral en una fira que és un escenari incomparable per mostrar últimes innovacions i desenvolupament a la indústria i la fira audiovisual ICE, i trobarem doncs, això, solucions de molta tecnologia, sobretot per televisió i també per cinema, i veurem diferents components de broadcast o d'un esdeveniment. Imagineu-vos per un moment que volem organitzar un gran concert. Què necessitem? Doncs pantalles d'última generació, una gran il·luminació, un so brutal, no? Sistemes de telecomunicacions, tot això i molt més, i solucions de domòtica, fins i tot ho trobem allà a la fira.
Doncs m'imagino que s'hi presentaran solucions en realitat virtual, no?
Sí,
i intel·ligència artificial, l'internet de les coses.
Exacte, jo tinc moltes ganes, sabeu de què?
De què?
De veure aquestes pantalles gegants de 16K.
Sí.
Que després la missió no és amb 16K.
16K només... és la definició,
La definició,
que és una definició altíssima,
sí,
perquè no entengui
perquè
el concepte.
Quina definició de televisió tenim a casa?
Jo no ho sé, ara me l'acabo de canviar.
Jo tinc una televisió d'aquestes una mica antiga...
Ui, amb una mica de sort pot ser 4K.
4K, podria 4K, ser 4K.
Doncs ara ja n'hi ha de 8K i de 18K. I...
Però és veritat que si no emetem en aquesta qualitat, tampoc la podem rebre.
Clau, és clau, no? Tu estàs comprant un producte...
Sí, per si de cas un
per
dia
emeten... Per si de cas algun dia l'emeten, però quan hagis de canviar el televisor encara no estaran emetint.
No, si és que és així. Així
en tot
és.
Cas, escolteu, com que a Ràdio 4 ens agrada parlar d'allò local, hem posat el focus en la presència del clúster audiovisual de Catalunya a ICE. Penseu que el clúster audiovisual de Catalunya té 220 companyies audiovisual adscrites i és el més gran, el clúster, diguéssim, més gran d'empreses d'Europa. I faran una vintena d'activitats amb una vintena d'empreses de casa nostra i 56 ponents. Escoltem Eduard Gil, gerent del clúster audiovisual de Catalunya, perquè muntaran fins i tot un dron.
La idea és, sobretot, treballar amb les línies amb les línies d'intel·ligència artificial, pantalles virtuals, amb les línies d'experiències immersives i també amb el propi talent que sorgeix de les escoles i de les universitats. I aquest any hem afegit dues línies més de línies de treball dintre de l'ICE, que és són el tema de drons, muntarem un Catalan Show Drones i temes de RTE. Per nosaltres l'ICE és una fira molt important que posiciona Barcelona i Catalunya com a l'emplaçament d'Europa on hi ha més tecnologia audiovisual.
Home, que interessant.
Que sí?
No, i a part, clar, diu, totes les línies que treballen, no? Les experiències immersives que ara mateix s'estan desenvolupant a tot arreu.
A tot arreu.
Estan en expansió.
Sí, de fet, escolta'm, vagis on vagis, ara el que es presta, i això fa reflexionar també com a societat, valorar l'experiència més enllà d'allò material.
Sí.
Què podem regalar per l'aniversari d'algú? Una experiència, sí?
No, i també el món de la cultura s'està desenvolupant en els espais immersius, el món dels esports també està investigant amb això. És una altra manera de crear una experiència, traspassar una informació, etc.
És que fins i tot en el sector funerari, escolta'm, ara ja, aquest dia que en parlàvem,
sí,
ja hi ha l'experiència immersiva de ficar-te dins d'una sala i veure...
Ànima.
Veure imatges del difunt que t'envolten i que, clar, és una experiència immersiva que tu... El mercat t'ho ofereix, aleshores tu decideixes si vols comprar-ho o no vols comprar-ho.
Sí, lògicament.
Però que la tecnologia, doncs, hi és a l'abast de tot, a l'abast, o que t'ofereixen, llavors ja, si econòmicament o no, és més car o més barat, tu decideixes si vols o no.
Però són unes noves possibilitats que industrialment s'estan explorant, tenen molt interès.
Exacte. En aquí la fira s'espera, per aquest interès que deus tu, no?, un increment del 20% en l'espai expositiu, estarà ocupada tota la Gran Via de Fira Barcelona, a l'Hospitalet. Seran 100.000 assistents els que es preveuen que hi vagi, i una de les grans novetats és l'Innovation Park dedicat a les startups. No podien faltar-hi tampoc, aquestes startups. 7 àrees també tecnològiques destacades, una serà de robòtica, l'altra de drons, l'altra d'esports electrònics. Jo crec que hi haurà bastant de jovent, Jordi.
Tot plegat beneficia el sector audiovisual, això està clar, i també l'economia local en termes de turisme i negocis. Clar. Llavors, la pregunta és, la intel·ligència artificial dona llocs de feina?
Bona pregunta aquesta. Sempre és el dubte gran, en destrueix, podem dir-ho clarament, però és que també en construeix, com totes les grans revolucions històriques mundials. Pensem en la revolució agrícola, pensem en la revolució industrial, pensem en la revolució digital amb internet. O, escolta'm, això ha fet sorgir noves professions. Em direu que la feina del community manager o la de l'enginyer de dades existien fa uns anys?
No, clar que no.
No existien. Mm-hmm. Mireu, dimecres passat estàvem al Palau Macaya de Barcelona davant d'un públic eminentment docent, de professors i directors d'escola, i vaig fer la reflexió següent. El qui neix avui es dedicarà a una feina que encara no existeix.
Sí.
Això ho tenim clar, no, Samantha?
Jo, mira, ho tinc bastant incorporat, bastant assumit, diria. És fascinant, també, perquè és una incertesa que se t'obre al davant.
No, però...
Si t'hi sents còmode en la certesa, sí, però també entenc tota aquella gent que no s'hi sent còmode en
aquesta
incertesa.
Això forma part de la personalitat de cadascú.
Depèn del perfil de personalitat.
Un quadrant, si som terra, aigua, mar o aire, no? Els que som terra...
Les coses més esotèriques, no?
Exacte, si volen tocar-ho i tenir-ho tot controlat i tot previst, i aleshores és important adreçar-te a les persones segons aquesta personalitat, perquè els entendràs
totalment,
millor
totalment.
I ells t'entendran millor, no?
Clar.
Ara, amb l'aparició de DeepSeek, s'ha despertat un intens debat també sobre l'ètica i la privacitat de les dades, que aquestes persones que són més terra els hi generen molts problemes, moltes inseguretats, no?
Clar.
Tenim filòsofs i advocats amb més feina que abans, això és veritat.
Sí, segurament. No, i columnistes, ara tothom està analitzant DeepSeek perquè aquesta IA xinesa ha generat forces preocupacions. El que no acabo de tenir clar és per què?
Doncs l'acusen de fer una recopilació massiva de les nostres dades. I és cert que DeepSeek recopila gran quantitat d'informació dels usuaris, però jo ja us dic sempre, com la resta d'intel·ligències artificials i la resta del món digital que ens envolta. O no sabem on anem a prendre un cafè, si ens agrada les amanides verdes o si no ens... Tot estem bastant controlats. On comprem la nostra roba, on volem viatjar, quan agafem un taxi, quines són les nostres companyies aèries més habituals en cas que viatgem, no? Són dades personals, doncs clar, què tenen de nosaltres? El nom, el correu electrònic, el nostre número de telèfon, tot el continguts de les converses de chatbot, arxius carregats, historials deixats, informació com l'adreça IP dels nostres ordinadors, que ve a ser un DNI de l'ordinador per saber si estem en un país o un altre país. Això la gent que feia teletreball i viatjaven i feien teletreball podien canviar l'IP No sé si es pot explicar gaire això, eh?
Perquè se n'anava fora i no havien d'estar fora.
Llavors no havien de... Però clar, el teletreball, diguéssim, tant és on treballes, no?
Sí, home,
però algunes empreses més, diguéssim, conservadores volien tenir el treballador controlat
en
al país.
En territori de l'Estat,
territori,
no?
Territori estatal, exacte. Doncs aquesta recopilació exhaustiva planteja seriosos dubtes sobre aquesta privacitat dels usuaris, ja, perquè emmagatzema informació en servidors ubicats a la República Popular de la Xina.
Clar, no? És que si ja no ho regula Europa, diguéssim, ja no ens en fiaríem dels americans,
clar,
i dels xinesos...
Implica que les dades estan subjectes a les lleis xineses i això doncs poden ser compartides amb el govern xinès si ell mateix ho sol·licita. Per això m'ha interessat molt el llibre Rehumanitzant la tecnologia de la Joana Barbany, que aquest dia està aquí amb nosaltres. Ella ens parla de les claus per sobreviure com a espècie a l'era digital i destaca en aquest llibre, a diferència d'altres éssers vius i dels robots, que nosaltres podem reflexionar i empatitzar.
Ja.
Clar, els robots de moment empatitzar poc, no? Mm. Barbany el que fa és convidar-nos a fer un pensament conscient i trobar l'equilibri entre la velocitat i la reflexió. Escoltem què en pensa del tractament de dades i la Xina, Joana Barbany.
La meva opinió sobre el tractament de dades o la IA i Xina doncs segueix sent la que era fa res, abans del naixement del DeepSeek, i és que crec doncs que parlem, tot ho diu, de tres grans potències, amb les solucions nascudes a Xina o amb origen a Xina, on qui governa les dades i en treu rendiment són els governs o el govern, l'americana, on qui en treu el profit és les empreses, i per últim a Europa, no? On intentem doncs, que sigui la ciutadà qui té poder sobre les dades. El tema del DeepSeek, però, per mi és rellevant perquè des dels propis Estats Units el posen en valor, no? I diuen doncs, que és una solució que funciona fins i tot millor que el ChatGPT, i crec que en part pot venir motivada també pel fet de les eleccions a Estats Units i tot el que està passant amb Trump i Elon Musk, no? On els propis americans doncs, veuen amb bons ulls solucions no americanes. Per tant, caldrà esperar. Jo crec que al final doncs, aquesta solució, a darrere hi haurà el govern xinès igual, i ja veurem què fan amb les dades.
Veurem què fan amb les dades, no? Yeah. Ara tenim l'últim anunci. Aquest matí els mercats estaven embogint.
Perquè, Montse, perdona, sí. Totes aquestes dades de DeepSeek les recopilen sense el nostre permís?
Quan tu acceptes i descarregues l'aplicació, clar, estàs donant permís. Clar, és allò de les cookies,
hem
de saber sempre quina plataforma i els límits. És veritat que es pot fer una descàrrega en local, de manera que tu pots descarregar-te DeepSeek des del local a través d'una aplicació que és LM, un dia si voleu us explico com, no? Però tu te descarregues una aplicació prèvia, descarregar-te el DeepSeek i ho estàs fent des del local. Per tant, ells no tenen per què tenir les teves dades. Això sí que és algo que ja s'està aconsellant bastant a la gent que es dedica a això, no? De dir, si no voleu que recopilen les vostres dades perquè no us en refieu de la República de la Xina, del govern xinès, doncs, escolteu-me, feu-ho d'aquesta manera. És a dir, sempre hi ha els hackers que ens ajudaran, no? I en tot cas, per la pensadora i escriptora Simona Levy, el problema de la intel·ligència artificial xinesa no demostra que els líders han deixat de ser les grans big tech americanes, sinó que el codi obert, i atenció amb això que ens apunta la Simona Levy, és l'amo real del desenvolupament tecnològic.
DeepSeek confirma tot el que portem temps dient, és a dir, no demostra el lideratge xinès en intel·ligència artificial, sinó el lideratge de les comunitats de codi obert, ja que això va ser possible només perquè existeixen una gran comunitat internacional que està treballant l'intel·ligència artificial amb codi obert, és a dir, amb un codi que es deixa a disposició de tothom. La innovació en intel·ligència artificial ja no depèn només de grans inversions assumibles només pels grans monopolis i doncs, a tots aquests senyors que estem veient, sinó també del treball col·lectiu de la intel·ligència sobre la intel·ligència artificial i la experimentació col·lectiva en obert i per a tothom.
Té tota la raó, eh? No us sembla que...
A mi em va impactar moltíssim que fos la República Popular de la Xina, que és conegudíssima per la seva manca de respecte als drets humans més fonamentals, la que desenvolupi una intel·ligència artificial de codi obert, que és el mètode més democràtic de programació d'una intel·ligència artificial.
És com sorprenent, no?
Moltíssim.
Fins i tot el cost d'aquest desenvolupament d'aquesta eina es posa en qüestió també en el paper científic que ells han posat a l'abast, diguéssim, i consten uns costos que semblen bastant irreals. Per tant, també hi ha qui diu que podem desconfiar del que diuen que els hi ha costat. No? En tot cas, el que estem és davant d'un lideratge que ja no és només de la Xina o dels Estats Units, sinó dels qui creen aquests codis oberts, aquests codis accessibles a tothom. Ara veurem quina és la cooperació internacional i si som capaços d'un desenvolupament equilibrat i ètic de la IA. Només així podrem entrenar models avançats, jo crec, Samantha, que ens permetin ser millors persones i humans més competitius en lloc de robots humanitzats i màquines invencibles. Permeteu-me que jo us faci aquesta reflexió per acabar.
Amb això ens
avui,
quedem.
Què ens ha de preocupar més, humanitzar els robots o robotitzar les persones?
Bona aquesta. Montse Rigall, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.